a Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Bellvei Ràdio, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, engeguem, posem en solfa el Penedès en xarxa d'aquest dijous 30 de juliol. Alt i Baix Penedès es dona la mà en aquest magazín en el qual compartim l'actualitat i les històries i les veus de les dues comarques. Avui us fem 5 propostes, una per emissora. Començarem a Ràdio Vilafranca parlant de les colònies del MIP, el moviment infantil de Vilafranca, que marxen la setmana vinent i encara tenen algunes places, si us animeu. El Sergi Chávez, un dels monitors, ens farà 5 cèntims d'aquestes colònies marcades per la Covid-19. I seguirem parlant de vins, caves i begudes estiuenques, amb tot un màster com és el Xavi Roig de Cal Fero de Sant Sadurní. Serà un quart tocat de 12. En aquest mandat, molts municipis poden comptar amb el finançament que ofereix el Pla Únic d'Obres i Serveis, el conegut com a PUOSC, una línia d'ajuts que convoca la Generalitat. Avui coneixerem què suposa pels ajuntaments i quin tipus de projectes els permet finançar, tot coneixent el cas d'Olèrdola i parlant amb el regidor d'Urbanisme, Juanma San Blas. Hi haurà esports també a 2:15 tocats de 12. Tindrem amb nosaltres el president del Club Cometa Bellvei, Eino Nilun. Aquest club de voleibol ha pujat a Primera Catalana i compartirem la satisfacció i l'experiència. I acabarem una miqueta abans de les 10, de les 12, uns 10 minuts abans de les 12, parlant amb el Josep Castellví, un dels nostres tertulians de la secció de Gent Gran, del Penedès en xarxa, que està de vacances, però no faltarà a la seva cita, l'última d'aquest estiu, amb tots nosaltres. Anem a descobrir totes aquestes històries i propostes.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio.
Aquest estiu és atípic, però pares i mares, infants, reivindiquen el dret al lleure de nens, nenes i joves participant a casals i colònies. Avui ens fixem en les colònies del MIP, el moviment infantil de Vilafranca. Marxen dimarts vinent i encara tenen algunes places. En parlem amb un dels seus monitors, el Sergi Chávez. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest estiu la Covid-19 ha complicat les activitats de lleure, però clar, al mateix temps els infants, després de més de 3 mesos tancats, també tenen dret a anar de colònies on fan amics, aprenen, s'ho passen bé. Ha sigut un equilibri complicat, no, aquest any?
Doncs sí, la veritat és que sí, que nosaltres quan, bueno, com acaba el confinament, que en cap moment ens vam plantejar no fer ni colònies ni campaments, sempre hem volgut tirar endavant perquè era més que necessari aquest any, tirar endavant. Més bàsicament pels infants que necessitaven de les colònies i campaments.
Vosaltres ho teníeu clar, però potser les famílies no, o també us han acompanyat?
Doncs bé, hi ha hagut de tot, la veritat. O sigui, des de l'inici hem estat molt pendents i pendentes de tots els documents que sortien de la Generalitat, de com aplicar-ho. Hi ha hagut moments que veiem coses que les veiem impossibles, la veritat. Però bé, hem aplicat tots els protocols que se'ns han ofert i així farem quan marxem. Les famílies, això sí, hem fet molts dubtes de totes, hem informat constantment, hem fet bastantes reunions i bé, si hi ha hagut famílies que s'han fet endarrere per la por de la situació, dels seus infants, però bé, hi ha hagut altres que segueixen confiant i de que tiren endavant per les seves filles.
La prova que es pot fer és que aquestes alçades d'estiu hi ha molts casals que porten fins a 6 setmanes en marxa, sí. I no hi ha hagut cap cas. Per tant, si es fan les coses ben fetes, es pot fer.
Sí, sí, i tant. I un dels arguments era com no farem colònies i francasals, que és a Vilafranca i que és... i que és bàsicament estar en contacte amb molta gent, després tornant a casa, després tornant allà, que és molt de moviment, i el que són les colònies i campaments no és ser una quarantena aïllada. Estàs pues, una setmana, dues, a la muntanya, aïllat de tota la ciutat, i per això trobem que és un lloc segur, tant a nivell emocional per a totes les persones que hi van, com a nivell sanitari, perquè no tens contacte amb cap persona.
Les colònies i els campaments es fan adaptades a les noves mesures sanitàries, però es fan, però en canvi devíeu acomiadar el curs de manera telemàtica, no, el MIP?
Sí, ha sigut un acomiadament una mica estrany, i ja que hem fet esplai per videotrucada alguns dies, i ha sigut una mica estrany pues, fer rutes per Google Maps o fer acampades amb gent dividida a casa seva amb un tant de fer campanya. Ha sigut una mica estrany, però bé, ens hem centrat molt en els convents i convents, que aquest any bé, ha sigut molta, molta més feina, però ens hem pogut centrar molt més.
Marxeu de colònies dimarts vinent a sí. cursar amb infants de 4 a 12 anys?
Sí, així és. Dividim per edats i a les de colònies, que som 23 mitjos, marxem dimarts que ve a cursar.
On està a cursar?
A prop del Baix Empordà. Per algú que sempre que hem dit com molt a favor és que estem molt a prop de amb cotxe, res, a 5 minuts de la Bisbal de l'Empordà, que hi ha un CAP i és supersegur, per això que si hi és cap problema, però mira, estem super a prop d'allà. I estem, doncs, res, a 2 hores d'aquí, a prop del Aiguamolls.
Quants infants i monitors i monitores marxeu?
Doncs mira, aquest any en som 32, només comptant monitores i infants. I és un número bastant baix, la veritat, ja que hem fet colònia de 160, 70, 80 persones i aquest any doncs, és menys de la meitat, també doncs, per la situació, però bé, hem d'ajustar el màxim possible per igualment fer-ho.
Per tant, Sergi, in extremis, encara hi ha places si algú té moltes ganes de venir.
Exacte, que també estem fent una recerca gràcies a les famílies, gràcies també a Servei de Joventut de Vilafranca, que ens ha ajudat bastant amb això també, i a les famílies que a buscar més infants, nous infants, de fora del MIP, de coneguts i conegudes, a que vinguin a les colònies, que tot i que sigui dimarts que ve no tinguin dubte en preguntar-nos i descobrir som. Serem fora del 4 a l'11 d'agost i si tenen qualsevol dubte, ens poden enviar un mail a esplaimip@gmail.com i els respondrem al moment i podem descobrir si realment els hi ve de gust. També aquest any, si podré, el primer cop, i estem una mica dubtoses, doncs hem fet una opció de les colònies curtes, els quals són només de 4 dies, que és del 3 al 7, el qual que si volen poden estar menys dies, provar uns quants dies a veure què tal, i si els agrada doncs l'any que poden fer-ho al màxim.
Aquesta opció està bé per aquells que no ho han tastat mai o pels més petits, no? Que potser els pares els fa recança que marxin més dies.
Sí, ens trobem això, que els més petits i petites sempre no volen venir perquè llavors són molts dies fora, però bé, hem fet aquesta opció de que són molts menys, o sigui, som menys de la meitat i... Martina són la meitat i que moltes famílies han escollit per ja per disponibilitat o bé per provar i a veure què tal com a primera experiència.
Quins són els preus, tant d'una durada com de l'altra? Tant si es fan tots els dies com si només es fan aquesta versió curta de 4 dies?
Doncs mira, la versió de tots els dies al final són de 280. Hem hagut d'ajustar els preus pel tema del transport, per això, perquè com som menys persones ens surt més que el transport, al final, però bé, són 280. I si vens només la meitat, són 200 euros. Són 200 euros ja que, bueno, pel tema de l'estada i tot, és la manera en què ningú perd diners. I això sí, volem recordar que el MIP disposa d'un sistema de beques que funciona des de fa anys ja i que ens funciona superbé, que el nostre objectiu sempre ha sigut que cap família no es quedi sense un estiu de lleure ni durant el curs amb lleure per temes econòmics i que si qualsevol família té ganes de venir però econòmicament no és possible per la situació, perquè és completament comprensible, que parlem nosaltres i gestionarem, perquè és molt senzill el tema de les beques i l'objectiu és que si l'infant necessita i vol venir d'acampament, és una seva necessitat bàsica, i que vingui, i que no direm que no perquè no té diners.
Doncs per acabar d'animar, Sergi, què fareu a cursar? Quins plans teniu?
Ostres, doncs tenim una aventura aquest any, perquè com ningú ha pogut viatjar, doncs viatjarem per tot el món. Farem un viatge en el... Bueno, una mica una locura, viatjarem en el temps i en la història, viatjarem a l'època faraònica, viatjarem una mica també a l'Antàrtida, els mamals maoris, i llavors cada dia viatjarem un lloc diferent, i bé, tot tipus de jocs, tenim una piscina, tenim animals allà també a la casa, farem escalada, farem, bueno, jugar durant tot el dia, estar a la piscina, conviure, conèixer-nos entre nosaltres i bé, gaudir una mica també d'aïllar-nos una mica de tot i créixer com a persones allà.
Doncs si us interessa, insistim en aquest correu que ens donava el Sergi, esplaimip@gmail.com. Hi ha beca, hi ha places encara, marxen alguns dilluns, altres dimarts, i com deia el Sergi, al capdavall és estiu i infants i joves també tenen dret a gaudir-lo. Sergi Chávez, gràcies per fer-nos 5 cèntims d'aquestes colònies, que us ho passeu molt i molt bé a cursar.
De res, moltes gràcies a vosaltres per l'ajuda.
Adéu-siau.
Adéu, que vagi molt bé.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 12 i seguim al Penedès en Xarxa, tot parlant ara d'un producte molt nostrat, el vi. I és que durant els propers minuts us recomanarem els més indicats per aquest estiu. Per això anem fins a Ràdio Sant Sadurní i saludem allà l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs com bé dius, descobrirem tot seguit els vins, els caves, les begudes que més s'adapten a aquesta calor que estem tenint durant aquests dies, i per això el que ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Sadurní és el Xavi Roig de Calfero. Xavi, molt bon dia, com anem? No sé si esteu tenint molta feina en aquests dies calorosos que ens està tocant viure ara mateix.
Déu-n'hi-do, força feina i, bueno, i sobretot continuem sempre amb la nostra labor de recomanar i buscar el vi per cada situació, doncs, que convé més. I ara, doncs, clar, canvia una mica del que estem recomanant a l'hivern, doncs, clar, veus el temps, veus el fora al carrer, la temperatura que fa, i fa que ja et canviï, doncs, la manera de percebre. Clar, una mica la gent explica, mira, avui tinc un sopar d'amics o avui quedem a la terrasseta, i llavors, doncs, esclar, es tracta de buscar, doncs, el vi que vagi bé per aquesta, bueno, per aquest moment de celebració, o no estem a casa sols tancadets, doncs busquem un altre tipus de vi, però la temperatura influencia moltíssim amb les recomanacions i hasta aquests dies hem de buscar coses fresques, d'etiquetatge una mica més, hasta la presentació també, perquè a vegades la presentació d'un vi també va molt lligat amb el que et trobes a l'ampolla, diríem, que a el que hi haurà dintre. Llavors, si ja veus una etiqueta més fresca, doncs també ja et dona sensació de frescor i també el vi també serà una mica més fresc.
Ara comentaves, no?, amb aquesta calor ens mengem diferent, per tant, bevem diferent, també.
Clar, i he parlat una mica de situació, però clar, la gastronomia o el menjar també canvia aquests dies i llavors, clar, no mengem coses, per exemple, doncs, no mengem carn, grans guisats que han estat fent xup-xup, sopes calentes, tot això. això pues, aquests dies ens en oblidem i a vegades també, pues, clar, aquests menjars que estan fent xup-xup també són normalment vins que hi van bé, vins que han tingut criança, en canvi aquests dies pues, anem més amb la línia de les amanides, coses fredes, un peixet a la planxa, i llavors aquí pues, és el que ens anem i hem d'anar doncs, amb vins blancs o vins més suaus que també ens aguanten o que lliguen amb aquest tipus de menjar. I el cava també, que també és una... Les bombolles doncs, també hi van molt bé, que són molt refrescants. El gas també és el component aquest que ens dona de frescor, que sí que és molt bonic beure aigua i hem de beure molta aigua, però una copeta de cava o, bueno, o coses una mica de gas també t'ajuden a refrescar. I la cervesa també és un gran element de refresc aquests dies de calor. I bueno, el que passa que a vegades sempre ens refresquem amb cervesa, ens podríem refrescar amb cava, el que passa que normalment la cervesa pues, fa 5 grauets d'alcohol, en canvi doncs, un cava, doncs, un escumós fa al voltant dels 11, que llavors clar, no pots beure'n tant com a vegades t'agradaria. Que...
Mm-hmm. Ara comentaves vins blancs, escumosos, no sé si els rosats ara per la temperatura que tenim també funcionen bé.
També funcionen bé els rosats perquè la temperatura... Bueno, al final una mica el que busquem és que són productes frescos i llavors els rosats també tenen una gran frescor, una sensació de fruita vermella, bueno, molta suavitat i et permet veure els freds a temperatura de nevera, que seria sobre això que es diu dels 6 graus. Normalment la nevera està a 4 graus i bueno, la nevera de casa, llavors entre que el traiem i el posem, doncs el servim està a 6 graus. I llavors aquest seria, doncs, el rosat també ens hi va bé. El negre sempre diem la temperatura ambient, però és important doncs, que la temperatura ambient que considerem són 16-18 graus, no són els 30 i pico graus que fa avui a fora, perquè llavors sembla que estiguis bevent una infusió en comptes de beure't un vi. I llavors, clar, un vi doncs, negre 16 graus doncs, també està agradable, però no és tan agradable. Jo crec que aquests dies també pel tipus de menjar i tot ens anem pel vi blanc. El vi negre doncs, el deixem una miqueta aparcadet. L'únic que a vegades hi ha algun vi negre més jove que et permet doncs, que posar-lo una mica a 10 graus, 12 graus de temperatura, que et dona sensació de frescor. Però hi ha una curiositat que sempre a vegades explico, pues, que sempre pues, el vi negre ens sembla que quan el tenim fred és més suau, és més agradable. El que sí que és més agradable perquè tenim sensació fresca, que ens refresca, però normalment el tenir el notem més fort, que té un component amarg una mica més important doncs, quan en bevem un vi negre fred que quan el bevem a temperatura, doncs això, els 16-18 graus que diem. Per tant, pues, molt de no, jo vull el vi negre ben fresquet, que així ens el trobo més suau. No, és un error o és una falsa sensació que tenim doncs, a la boca de tenir el fred. I llavors el vi negre, doncs, el que es fa, clar, per beure el fred, doncs, bueno, també el tinto de verano o el vi amb gasosa, molt popular en menús o de migdia de treball, doncs aquest també doncs, és un producte doncs, que, tot i que jo sóc un gran amant del vi, doncs, depèn de com el vi refrescat d'aquesta manera, doncs, també és una cosa doncs, que és agradable. I es tracta de buscar un vi jove i doncs, barrejar-lo amb gasosa. És una cosa doncs, que, ostres, ara aquí diran, el Xavi, què està fent aquí? Doncs, jo també crec que és un producte d'estiu molt refrescant i que també doncs, li hem de tenir consciència, és una mica un vi disfressat doncs, que ens aniria bé. I després també podem anar per vins seriosos, que això és el pan més divertit o més, bueno, més informal, però després doncs, ja, doncs, la que ja me'n vaig a vins seriosos, doncs, ja hem d'anar a buscar vins blancs, doncs, això, vins blancs rosats, però sobretot els vins blancs hasta de varietats aromàtiques, com un Sauvignon Blanc, un Riesling, el Muscat, que són vins amb molta fruita. Ara s'estan fent coses doncs, amb malvasia de Sitges, també molt interessants, perquè tenen fruita aquí al Penedès, i també, bueno, ara recentment s'han donat els premis de la DO Penedès, doncs, de l'Acadèmia Vins Tasta Vins, i doncs, com a millor vi blanc jove va sortir, doncs, una malvasia de Sitges del Blanc Suburb de l'Hospital de Sitges. També, doncs, el de 1+1, doncs, un vi que es diu de Ponent, també va sortir, doncs, una malvasia, va sortir amb medalla de plata, medalla de bronze, que també són vins amb molta fruiteta i per acompanyar, doncs, una amanida, fer una copa abans de sopar, doncs, també va molt bé. I llavors, a la que també, bueno, llavors també sempre tenim el xarel·lo, que el xarel·lo, doncs, aquí al Penedès és el gran polivalent, que ens permet des de per aperitiu, si no tenim ja un menjar una mica, doncs, a vegades que s'atreveix a fer un arròs, posar un arròs una mica gustós, doncs ens anem amb un xarel·lo, que també és una mica, associem platja amb la paelleta, doncs amb un xarel·lo és més gustós. Sí que aquests vins una mica més aromàtics, com deia al principi, i sempre com la tradició que hi ha hagut, ah, no, jo bec una paella amb un vi afruitadet, una mica dolcet, jo per mi maridatge queda més bé amb un xarel·lo que amb una... Vull dir, si és una parella bona, si és una parella que l'hem de camuflar amb altres coses, doncs llavors sí que busquem una cosa dolceta. Però bueno, també sembla una mica això del guiri, doncs, de veure un vi dolç amb una paella, doncs a mi no m'acaba, igual com la sangria, doncs deia el vi amb gasosa, però no em veuré mai un vi amb gasosa amb una sangria, o una sangria doncs, amb una paella, però bueno, és allò, el típic el producte que sembla que hi ha... passejar-te per depèn de quines estan recetes doncs de pobles de platja pues, i no veure la sangria i la paella pues, queda malament, però crec que hi hem d'anar arribant, hem d'anar ensenyant que hi ha vins que lliguen molt més bé amb la paella que no la sangria.
I Xavi, una pregunta obligada, ara que amb aquesta calor ens ve més de gust, no? Sortir a fer la copeta a la nit, tenim aquest producte que ara està bastant de moda, que són aquests escumosos, aquests cabasais per fer còctels.
Clar, és xulo, vull dir, el cava també té moltes possibilitats en el món de la cocteleria i la cocteleria normalment són productes frescos. Fins ara doncs, els còctels que es feien normalment no s'hi posava gel, els còctels amb cava, però ara s'ha doncs, anat doncs, veient que també doncs, anava bé doncs, posar gel amb un cava, l'únic que ha de ser un cava una mica especial, un cava dolcet, que al posar-li gel li baixem la temperatura, li marxa una miqueta el gas i fa que es doni doncs, una mica l'equilibri i que et doni una sensació molt agradable que dèiem. Jo mai, bueno, jo ho dic per exemple, mai de la vida o no estic acostumat a veure caves semis, en canvi doncs, m'hi vaig posar gel, m'hi vaig posar un tros de pomelo a dintre d'aranja i uau, ostres, estava la mar de bo i entrava molt bé. L'únic és que en plan d'estar fent tertúlia i de no fixar-te en el producte que estàs bevent. I a vegades, com que veus la mateixa presentació que un gin tònic, et sembla que estàs bevent un gin tònic i estàs bevent cava. I crec que també és una manera doncs, de donar una sortida amb un producte i també doncs, la qüestió és que trobar al mercat de la nit doncs, que també sigui un producte d'origen vínic, que, bueno, que vingui del vi, de les vinyes del raïm, que normalment doncs, un gin tònic doncs, sigués un destil·lat de cereal, macerat amb ginebró i tornat a destil·lar la ginebra i després la tònica doncs, és una aigua carbonatada, però ens, clar, poder estar fent una copa de nit amb un producte del vi, doncs, jo ho trobo doncs, molt bé, seria una, bueno, la versió que deia de la sangria o del vi amb gasosa, que també seria un tipus de còctel, però sense tot amb gas natural, que és el gas del cava, i llavors jo ho veig molt interessant. L'únic és que esperar un gran producte a dintre de la copa, no, vull dir, la idea és que és un producte refrescant, no per, ai, ara hi trobo aquest aroma, ara l'estic assaborint, com estaríem fent amb una copa de cava o d'un altre escumós, pues no, aquí és la idea és de refrescar-nos i en comptes d'un gin tònic fer un cava amb gel, que està atractiu.
Al final seríem capaços de trobar una beguda, un vi, un cava, un còctel, no? Per tota la gent que t'estigui escoltant i adequada a cadascú i a passar aquest estiu amb aquestes temperatures tan altes. Xavi, un plaer tenir-te avui amb nosaltres, com sempre, i molt bones vacances.
Moltes gràcies. Nosaltres continuem treballant, però anar servint aquí el cava i el vi que no falti.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Un minut i arribarem a 11:45. En aquest mandat, els municipis poden comptar amb el finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUOSC, una línia d'ajuts que convoca la Generalitat. Per conèixer què suposa pels ajuntaments i quin tipus de projectes es financen, anem fins a Canal 20, on el Raimon de Cara en parla amb el regidor d'Urbanisme d'Olèrdola, el Juanma Sambles.
Aquests darrers dies els municipis han anat coneixent com ha resolt la Generalitat les seves sol·licituds de subvencions al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que és el programa de subvencions de més volum, de més envergadura, que convoquen les administracions públiques per a projectes que impulsen, que promouen els ajuntaments. Per saber en el cas concret d'un dels municipis com ha anat aquesta experiència, conversem amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Juanma Sambles, a qui saludem. Juanma Sambles, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans d'entrar en el cas concret del municipi d'Olèrdola, sí que ens agradaria doncs, que es pogués fer aquesta reflexió sobre la importància del PUOS, del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que s'ha reactivat en aquest mandat municipal després d'anys de no estar a la disposició dels ajuntaments. Ha estat una bona notícia aquesta activació d'aquesta línia d'ajuts.
Sí, així és. Sí, són projectes que des dels ajuntaments tenim en cartera de treball. I d'alguna manera en aquest primer any de legislatura hem pogut planificar incloure'l dintre d'aquesta cartera i així nosaltres podem planificar les nostres inversions. Pensa que nosaltres ara mateix vam sol·licitar al voltant d'un milió d'euros en inversions a l'Ajuntament d'Olèrdola, del qual ens han adjudicat pràcticament la màxima quantitat que aspiràvem, que és al voltant dels 340.000 euros. Per tant, per nosaltres, per el nostre desplegament de les inversions és perfecte, sabent això sí que la línia, no, en aquest cas que ens han adjudicat, és de cara al 2023, però que nosaltres ja podem començar a treballar amb aquests projectes de necessitat i sabent que els ingressos els tindrem al darrer any de legislatura.
Són projectes que des dels ajuntaments, en el cas d'Olèrdola també ha estat així, venien a prioritzar doncs, intervencions de millora de xarxes de sanejament, per exemple, serveis bàsics i d'aigua potable. També ha estat el cas d'Olèrdola. Quins són els projectes que rebren aquestes aportacions del POS que pugen a aquests prop de 380.000 euros? Quins són els projectes que rebran aquestes aportacions?
Sí, com bé has dit, són projectes de serveis bàsics que nosaltres, per l'Ajuntament d'Olèrdola, és una prioritat el poder acabar de desplegar doncs, aquests projectes, aquests serveis bàsics. No? Nosaltres ens vam centrar pràcticament en tres projectes a nivell de serveis, que era la finalització o desplegament de la fibra òptica dintre del nostre municipi, allà on realment ara mateix les companyies no poden arribar, doncs facilitar les companyies aquest desplegament, això per un costat. L'altre seria la millora de la xarxa d'aigües. Fa molts anys que estem treballant amb el municipi per augmentar l'eficiència de la nostra xarxa, tant a nivell amb el compte d'explotació, en aquest cas amb Diaxa, amb inversió pròpia, doncs també apostem per la millora de la xarxa d'aigua, com a sempre deia, per millorar l'eficiència i per últim acabar el despliegue de lo que és l'enllumenat públic, el canvi de tecnologia LED, que això ens porta a una millora tant en eficiència energètica com estalvi econòmic per l'Ajuntament considerable. Per tant, ens quedaven acabar de perfilar o continuar treballant en aquest sentit, sobretot amb fibra òptica i amb enllumenat públic, i després continuem treballant amb la millora de la xarxa d'aigües. I per últim, també vam introduir, perquè això encara no hem començat a treballar, és la introducció de les energies renovables dintre de les nostres instal·lacions municipals. I dintre d'aquest projecte vam incloure dos projectes a les nostres escoles d'Olèrdola, al Cercell de Moja i a Sant Pere Molanta, al Rossell Montaner, del qual ens han adjudicat un projecte. Per tant, ens posem mans a l'obra per començar a explicar la redacció dels projectes i iniciar aquestes obres amb aquest objectiu de tenir-les executades el 2023.
En aquest cas apuntava que són quatre projectes que reben aquest finançament per part del PUOS que s'hauran de començar a executar, que es planifiquen per començar la inversió el 2023, el darrer any d'aquest mandat.
Sí, és. Nosaltres, amb la línia de subvenció de la Generalitat, hi havia com dues línies, de les quals nosaltres hem sigut adjudicataris, per dir-ho així, de la segona línia, amb la qual l'anualitat és 2023. Nosaltres treballarem perquè, ja dic, per començar a treballar amb aquests projectes i no és necessari que les inversions en si es facin l'any 2023, sinó que l'Ajuntament, donat la seva situació econòmica, pot avançar aquests calés i anar executant aquestes obres i després l'Ajuntament a l'any 2023 serà quan rebi les subvencions per part de la Generalitat. Per tant, nosaltres podem planificar amb aquest objectiu i anar treballant amb cadascú d'aquests projectes.
I quina és la part d'aquests projectes que ha d'assumir l'Ajuntament de fons propis? Quin percentatge?
Bueno, nosaltres el que farem ara mateix és ara mateix ens han adjudicat quatre actuacions valorades en la implantació de la fibra òptica, són uns 100.000 euros, la millora de la xarxa d'aigua, uns 120.000 euros, la millora de l'enllumenat públic uns 100.000 euros i la implantació de plaques fotovoltaiques uns 60.000 euros. O sigui, amb això creiem que la implantació de fibra òptica allà on el municipi, allà on manca, doncs, contra els barris més allunats dels nuclis. Ara nosaltres procedirem a redactar els projectes, a veure quina és realment la part econòmica que necessitem, però creiem que amb aquests 100.000 euros podrem cobrir les necessitats per arribar a aquests llocs on ara mateix no arriba la fibra. La millora de la xarxa d'aigua, sobre aquests 120.000 euros que ens han adjudicat, nosaltres tenim un pla d'inversions al voltant de per sobre del milió d'euros, o sigui que això serà una part, ens servirà per anar sumant aquests projectes que nosaltres ja tenim pensats, doncs, per 120.000 euros ens donarà per fer una sèrie d'actuacions, anirem sumant. La millora de l'enllumenat públic amb aquests 110.000 euros farem pràcticament la totalitat del desplegament de l'enllumenat LED als polígons. Amb aquest import podrem acabar d'executar. En el nostre municipi quedarà per fer l'organització Can Trabal i acabar d'arribar amb aquelles barriades on volem implantar la tecnologia LED i l'enllumenat públic. I amb la implantació de plaques fotovoltaiques, que l'adjudicació ha sigut d'uns 60.000 euros, amb això farem les obres d'una de les escoles. En aquest cas, probablement sigui l'escola de Cisell de Moja, donat que amb aquest projecte pots vincular no només l'escola, sinó pots vincular diferents espais municipals, com pot ser el camp de futbol, les instal·lacions esportives, o l'edifici de la xarxa, per proximitat, llavors farem aquesta inversió. Per tant, amb aquests calors el que anem és ampliant la nostra cartera de projectes i serà una ajuda per, en uns casos, per acabar d'esperar les feines que teníem fetes i per altres casos per iniciar com seria el tema de les plaques fotovoltaiques. I en el cas de les aigües, doncs, continuar sumant amb aquest pla d'inversions que nosaltres tenim pensat per, com et deia, augmentar l'eficiència de la xarxa, que encara estem molt lluny de lo que seria desitjable.
Doncs volíem recollir aquesta experiència concreta del municipi d'Olèrdola per comprovar l'impacte que té aquest Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya convocat per la Generalitat en aquest mandat entre els municipis també del nostre entorn. Juan Massamblas, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Bellvei Ràdio i Domenys Ràdio.
Mesos després que se suspengués la competició de voleibol arran de la crisi de la Covid-19, ara s'ha decidit deixar com a definitives les taules classificatòries. Des de Bellvei Ràdio, el David Cantó parla amb l'Eino Nilun, president del Club Cometa Bellvei, que pujarà a Primera Catalana.
Eino, bon dia.
Què tal, bon dia? Com estàs?
Bé, nosaltres bé i contents de saber aquestes bones notícies, que no només havíeu fet una temporada magnífica, sinó que a més l'heu culminat amb un ascens. Explica'ns una mica com ha anat tot plegat, perquè l'últim que sabíem és que s'havia aturat tot arran de la pandèmia, com ha passat amb totes les activitats esportives. Explica'ns una mica això, com ha estat la represa.
Bueno, nosotros en la clasificación estábamos empatados en el primer lugar con Valdebrón. Uh-huh. En el momento de que pasó todo lo de la pandemia.
Sí.
Entonces, básicamente siguieron el criterio que siguió la Federación Española. Luego que se esperó mucho más que la Federación Española. Uh-huh. Hace el 25 hubo una reunión donde antes había habido una votación y ganó la opción 2, que era esto, todos los equipos que la clasificación quedaba tal cual como estaba el puntaje en ese momento que se había parado la competición. y por decreto COVID pasamos a primera. Pero de todas formas ya llevamos bastantes puntos por encima de los que venían debajo. Si no hubiera sido el COVID, igual habríamos pasado a primera.
Perquè sent quedant segons doncs, a la classificació general, si haguéssiu mantingut aquesta posició amb una situació regular, hauríeu pujat també, no?
Sí. Habíamos jugado los partidos más difíciles, lo teníamos bastante claro lo que había que hacer para subir. Y bueno, no se pudo hacer, pero bueno, por COVID subimos igual. Y claro, lo bueno de este año es que todo el tema de preparación física nos llevó a tener un alto nivel de competición y pocas lesiones. Por lo tanto, estábamos en ese periodo de la temporada con todo el equipo a un alto nivel.
A més, recordo que a altres entrevistes que t'havien fet havíem parlat del fet que la primera meitat de la temporada ja havíeu pujat una categoria i ara, doncs, això, optàveu a pujar a aquesta altra categoria, no?
Claro, pasamos primeros de grupo.
Sí.
Primeros de grupo y bueno, estamos a, como te digo, ahora lo más difícil viene este año, que es Primera Catalana, que es si comparas Primera Catalana con Nacional, el nivel es muy, muy, muy similar. El siguiente paso después de Primera Catalana probablemente sea menos complicado que Primera Catalana propiamente tal, porque hay muchos equipos de muy buen nivel. Es ahora cuando realmente empieza el sufrimiento.
Bé, com deies, arran de la Covid es va suspendre la competició. Se sap si es començarà al setembre? Hi ha perspectives que es pugui començar amb una certa normalitat?
Bueno, en principio es lo que todos esperamos. Siendo el voleibol un equipo donde el contacto físico casi no existe, se juega, hay una ocupación por metro cuadrado de una pista también que es bastante baja. Probablemente sea uno de los pocos deportes que se pueda jugar si hubiese una crisis de un aumento de los contagios.
Havíem parlat també amb algun company teu durant el confinament que havíeu estat fent activitats a distància per videoconferència, alguns entrenaments i algunes preparacions físiques. Com s'ha viscut des del club, tant vosaltres, els jugadors dels primers equips, com els més joves, tota aquesta situació d'haver d'entrenar a casa i de deixar el ritme habitual?
Bueno, lo mejor de los entrenamientos de estos por Zoom es poder verse, porque
sí.
El sentimiento de equipo es lo que no se tiene que perder. Es una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Nos prepara bastante para cualquier situación en el futuro que pueda suceder respecto de COVID o cualquier otra pandemia que venga. Fue una experiencia piloto donde los niños y los grandes que pudieron asistir se la pasaron muy bien y bueno, a raíz de eso luego, cuando ya se pudo juntar la gente, empezamos a hacer entrenamientos en la playa. Y bueno, y seguimos haciendo entrenamientos en playa.
Seguimos aquí, yo de hecho. Us heu traslladat del que era el pavelló de Vallvé, que és on habitualment entreneu, a la platja de Calafell?
Correcto. Bueno, en los veranos estamos siempre aquí porque es donde juntamos gente vamos reclutando los jugadores de la playa para llevarlos a pista. Este es nuestro verano, nuestra misión es esa, llevar gente de la playa a la pista. Y esperamos el próximo año poder hacer un campus donde poder traer niños y bueno, cosas, ir creciendo como club y creciendo como formadores también.
Aquest ascens ha estat del primer equip masculí, però el primer equip femení també havíem estat parlant que estava fent una boníssima temporada i que tenia en perspectiva anar a una competició a França. Evidentment, tot això també es va quedar aturat amb la crisi, no?
Claro, el equipo máster se quedó con las camisetas, la ropa y todas las ganas de ir a Marsella. y bueno, esperan que se reactive este año y puedan viajar. La verdad que ellos habían trabajado muy duro para ser un equipo máster, ¿no? Con su preparador físico y además un entrenador que los iba guiando la parte técnica de vóley. Y bueno, iban con el ánimo muy alto. Y de hecho ahora tú las ves ahora en la playa jugando también a un nivel bastante alto por un equipo senior.
O sigui que segueixen amb ganes de poder anar a aquesta competició a Marsella, no?
Sí, sí, sí. Bueno, ellas todo el tiempo lo están recordando y haciendo comentarios al respecto, ¿sabes? un punto bueno que hacen en la playa, este por Marsella.
I pel que fa a la... Sí, digues.
No, no, era el comentario respectivo.
No, anava a dir que el fet de pujar a primera catalana suposarà canviar alguna manera de funcionar dels entrenaments o desplaçaments més llargs o exigències a la pista que fins ara no teníeu? Canviarà alguna cosa en aquest aspecte?
A ver, si en cuanto a los entrenamientos, sí, serán más intensos. Intentaremos que lleguen a ser, según la disponibilidad de pabellón de Belvei también, deberíamos entrenar mínimo 3 veces por semana más el partido, o tener un día de preparación exclusivamente física para poder llegar a un nivel de competición como es Primera Catalana, que es altísimo. De hecho, en la Primera Catalana juega el equipo de Brummel, la selección catalana. Entonces, los requerimientos son altos. Y hay que estar muy preparado físicamente para poder aguantar toda una temporada a ese nivel de exigencia.
I això que deia, els desplaçaments també seran més llargs? Tindreu rivals que estaran més lluny?
No, en principio la primera parte es por proximidad. Y estarán en ese grupo San Pere y San Pau, Reus, Cubellas, Vilafranca, y de Barcelona seguramente Prat y Sándor estarán en nuestro grupo. Es lo más probable. Y Valdebrón. Y luego ya la segunda parte, en la fase de ascenso, es cuando ya nos tocaría probablemente hacer desplazamientos más largos. En primera etapa son desplazamientos de 60 kilómetros o así.
Doncs, Eino, felicitats per aquest ascens del club i pel bon nivell de les categories dels equips més alts del club, i això, que tingueu també molta sort reclutant nous voleibolistes aquí a la platja de Calafell aquest estiu.
Sí, en eso estamos. Nuestro objetivo este año es ampliar la preparación física desde la base, desde los niños infantiles, tener su parte de preparación física y luego su entrenamiento de voleibol con un entrenador de voleibol. Así que para que cuando lleguen a etapas competitivas podamos exigirles físicamente lo que se necesita para que estén competitivos. Así que bueno, este año será un año duro, sí. Interesante y bueno, con muchos retos y objetivos por delante.
Doncs que gaudiu de l'estiu abans de començar ja aquesta preparació més intensa. Fins aviat.
Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos por el pabellón algún día.
I tant.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, a la teva ràdio.
I per acabar el programa marxem fins a Solsona, on hi ha el Josep Castellví fent vacances, però que no vol faltar a la seva cita. Tornem a Canal 20. Armand Beneito, bon dia.
Doncs així és, Sílvia. Avui acomiadem aquesta secció que des del passat mes de març, des del confinament, doncs ens apropa el Josep Castellví abans, durant la temporada de Penedès en xarxa, i quan torni a començar la temporada de Penedès en xarxa al setembre, doncs eren més persones, més gent gran, la que ens acompanyava dins d'aquesta secció, però des de que va passar el que ha passat del Covid-19, doncs el Josep Castellví ha sigut amb qui hem parlat assíduament, i avui el Josep Castellví està a Solsona. Josep Castellví, des de Solsona, Hotel Freixeres. Bon dia.
Bon dia. Bon dia a tothom.
Ho he dit bé, no?
Sí, estem. Home, teníem, sobretot la dona tenia de sortir perquè hem tingut uns mesos finals que, no sé, tothom, potser alguna gent no ho sap, però la meva sogra de 101 anys es va deixar, no? I ara, doncs, necessitàvem resfensa una mica. I hem vingut a Solsona, que en part era la seva població natal. I clar, la coneixem bastant bé.
Bé, doncs, sí que segurament doncs, molta gent no ho sap. Tu n'has parlat molt de la teva sort. Sembla que amb totes les converses, doncs, evidentment, ho sabíem, que ja tenia més de 100 anys i finalment doncs, fa poquet doncs, que us va deixar, no?
Sí, perquè, home, pobreta, va anar apagant-se com una espelma, no? Vull dir que la dona va lluitar perquè era una gran lluitadora i es veu, no? Viure's fins als 101 anys i escaig, no? Perquè va passar, ha sigut un... això, però ara al final ha sigut molt dur, pobreta. Es va morir a casa, no? Que això també és una gran sort, que va morir aquí a casa i vam poder gaudir-la fins al final, encara que al final va ser molt dur, però bé. Ara jo també volia dir un comentari.
Comenta.
Que la veritat és, sí, és que morir-se és molt car.
Eh que sí?
No sé, bé, jo suposo que molta gent ja ho ha patit, no, també, i diu, jo penso, ostres, és car, morir-se. Quan, no morir-se de que et mores, mira, quan mori està bé, però després els que queden, que tenen de pagar els enterros, trobo que això s'ho tindríem de fer mirar, perquè trobo que no mereixem que al final et tinguin de tracar com t'atraquen,
Realment és un tema, és un tema a tractar i un tema que realment segur que tens moltíssima raó, però és un tema, diguem, molt a tractar, un tema llarg.
Sí, perquè a més juguen amb el sentiment d'aquell moment de la gent, no? Estan en un moment delicat, Nosaltres perquè ja ens ho veiem vindre, no? I ja ho teníem més assumit. Però això la gent que ho pateix així de cop, juguen amb tu, no? I jo penso que sí que tenen delicadesa en dir-t'ho, però, home, a veure, jo crec que s'ho tindrien de fer mirar, que per el que fan no tindrien d'haver-hi aquests preus tan elevats com fan, no?
Bueno, parlem de coses ja menys tristes. Sí. Què tal s'està a Solsona, Josep? Com, què tal? Fresquet o calor?
Sí. Home, calor, sí, tu. Fa potser tant o més que Barcelona, bueno, que Moja, no? Però vaja, una cosa que a mi queda més sorprès, o no m'he sorprès tant, és que la gent va amb mascareta,
Mira.
Quasi tothom, potser, com sempre, té d'haver-hi algú que doni la nota, Però normalment te'n vas a un restaurant, te'n vas a qualsevol lloc, tots els empleats van amb la seva mascareta, vas pel carrer i la gent va amb mascareta.
Bueno, i què et sembla?
Per tant, vull dir, que tu
que... Què et sembla això de que les botellades més coneguts com a botellons estiguin ja totalment prohibits i amb multes, doncs, grosses, Vaja, que et pot arribar un nen a casa i dir, papa, m'han posat una multa de 3.000 euros, igual no surten dos anys de casa.
Sí.
I ara hora, no?
I ara hora. Això és un post, és una cosa que es té de parar perquè s'ha posat de moda i ja sé que després potser ho faran a casa, però com no ho veurem, pues, què hi farem, no? Però sí, al carrer això es té de prohibir. Perquè és que, a més, no és l'element que fan el botellón, és el que fan de merder, Les orinades pel carrer i tot això no pot ser. Això es té de regular. I posar-hi mà. I no solament ara per la pandèmia, sinó que després més. Perquè això no s'ha.
Bueno, i una altra cosa, com ha anat la Festa Major de Moja, que tot just acaba... Has marxat pràcticament després de la Festa Major de Moja, no?
Sí, el dilluns, jo vaig marxar el dilluns, sí. Mm. No, Festa Major va estar bé entre cometes, no? Nosaltres vam tindre molta feina, els de la ràdio.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Per això, no, no. Almenys ho van poder solucionar, la veritat, la comissió de festes ho van solucionar bastant bé. Bastant bé. Jo crec que per el problema que havia encara s'ho van sortir força bé. Jo vaig considerar que per lo que el problema que havia, que encara moltes poblacions vindrien de fer el mateix. I jo he dit, vaig parlar amb l'alcaldessa de Mersur, de ser aquí baix, hòstia.
Dels monjos.
Els monjos, jo mateix, ara em sortia el nom. Els monjos, i em van dir que també ho havien fet igual amb l'emissora de televisió. Van fer, doncs bueno, és una manera també de fer-ho i almenys que així tothom en pugui gaudir almenys a casa, no?
Mm-hmm, perquè, mira, les festes majors aquest any, la veritat és que poques en gaudirem, eh? Sant Pere Molanta suspesa, Vilafranca suspesa, bé, és el que hi ha, no, aquest any?
Home, sí, home, és que per dir una cosa, jo pensava a Vilafranca, que anem allà, tota la gent apilada, no pot ser, clar, no... No, clar, és lògic, és lògic. I és que si no, no en sortirem, eh? És que ens veig una altra vegada confinats tots a casa, eh? Perquè aquí mateix la gent, per el que he parlat, tothom té aquí a Solsona, eh? Tenen por, eh? Estan la gent espantada, la veritat. Estan espantats.
Sí, sí, el bitxoquet, l'invisible, com deien les pregoneres de la Festa Major de Moja, aquest bitxo costarà que el puguem posar en una gàbia.
Fins que no trobin la manera de parar-la, malament mai. I estem tots... que ens pot tocar, eh? A tots ens pot tocar. Sí, això ningú s'escapa. Ja veus, es deien que no podien passar-hi els joves i els hi està passant, també, no? Per tant... Bueno, és qüestió de passar-s'ho el millor possible, com nosaltres estem fent ara, passant-ho el millor possible.
A gaudir d'aquestes vacances, que segurament és qüestió de desconnectar, relax total, sí. I excursionetes sí, per llocs a prop d'aquí de Solsona, no?
Sí, vaig anar ara, ahir vaig anar a veure una cosa que aconsello, les fonts del Cardener. I molt maco, eh? Val la pena veure aquella... abundància d'aigua que surt de la muntanya, vull dir, val la pena anar-ho a veure. Com diuen les fonts del Llobregat, doncs les fonts del Cardener és espectacular. Amb el pantà que hi ha després, no? El cavall, que em sembla que es diu, vull dir que val la pena, eh?
Doncs ens ho apuntem, Josep. Bé,
dir-te
que comptem amb tu, evidentment, per la nova temporada, que començarem el 14 de setembre, i evidentment, doncs, amb aquesta secció de la gent gran, però ja no estarà sol, eh? Si Déu vol, i vol el Covid.
Ara tu, que almenys pugui parlar amb gent més... Això jo ja saps que per parlar no em costa gaire, però, home, ja si puc parlar amb mi gent millor...
Doncs així serà.
I un saludo per tothom que de tot Penedès, i a veure si ens trobem una altra vegada.
Demà acabem el programa d'estiu i bé, doncs com deia, tornem al setembre.
Molt bé.
Que vagi bé, Josep, i molt bones vacances.
Sí. Molt bé, gràcies a tothom.
Adéu-siau.
Bon dia.
Acabem aquest dijous i, com recordava l'Armand, ens queda un dia. Demà és el darrer dia, demà divendres 31, acomiadem temporada i marxem de vacances al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, demà també comptem amb tots vosaltres. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa.